Aló.
Tweeting patrocina la curiosa del dia.
Doncs avui tenim una notícia curiosa, bona, d'aquelles amb somera.
De pel·lícula.
Aviam, Pere.
De pel·lícula.
Il·lustra'ns, a veure.
Un moment que ara ve, eh?
Posa la banda sonora.
Ja la tenim aquí. I no és James Bond. No, ho dic perquè com que sempre en parlem, no?, del senyor James Bond o
no,
les seves coses.
No, té res a veure.
No té res a veure.
Aquesta banda sonora, aquesta música que sentiu de fons, forma part de la banda sonora de la pel·lícula La Roca, de l'any 1996, dirigida per Michael Bay i protagonitzada per Sean Connery, Nicolas Cage i Ed Harris, tres grans pesos pesats de Hollywood, que, escolta, al seu moment va tenir el seu ressò, sobretot mediàtic i de taquilla. I per què parlem de La Roca? Doncs perquè parlem d'Alcatraz. Avui us vaig trobar un reportatge molt interessant sobre aquesta presó, la màxima presó de seguretat durant molts anys als Estats Units, i volia entrar-hi una mica. Com que és una mica llarg, tot plegat, potser ho farem amb dos.
Va,
ja veurem, depèn de com anem de temps.
És a dir, Alcatraz 1, Alcatraz 2.
Exacte, Alcatraz 1, comencem per aquí. Com dèiem, que va ser la presó de màxima seguretat per excel·lència dels Estats Units entre els anys 30 i 60, i la seva fama d'inexpugnable i impossible de donar-se la fuga, de marxar-ne d'allà, doncs la va convertir en una llegenda des del primer moment. No, però anem una mica al principi. Ens anem d'anar a l'any 1775, que un jove tinent naval espanyol, que es deia Juan Manuel de Ayala, va ser qui va descobrir aquesta illa, perquè, de fet, abans d'haver-hi una presó allà, hi havia una illa, un illot. Un illot que li va dir ell, perquè clar, la gent quan descobria coses li posava noms, això ha passat tota la vida. La isla de los Alcatraces. Per què? Perquè hi havia una multitud d'aus que se'n diuen en castellà, que són de la família dels pelicans, però són l'alcatraz és una au, que vivien allà. I el que li va cridar més l'atenció era la quantitat d'aus que hi havia allà, i per això la va batejar d'aquesta manera. Clar, aquesta illa es troba al mig de la bahia de San Francisco, perquè us situeu, i l'any 1848, un fuster va veure com cap allà prop d'aquesta zona li va semblar veure que hi havia or, unes
monedes.
Trossets petits d'or, allò.
Les pepites
d'oro, exacte. Això en un dels rius que arriba fins allà, no?, a San Francisco. Perquè ens hem de situar en una època en la que no hi havia la ciutat que hi ha ara, evidentment, no? I haver-ne trobat una mica d'or en aquesta regió va ser quan es va desfermar la febre de l'or, i de San Francisco va passar de 400 habitants que tenia, que era el poblet, a 30.000 en un any.
Caram.
Això és una barbaritat. Clar. Exacte. Ja ho sabeu que, bé, a més la mobilitat, la història dels Estats Units és curiosa i diferent a la nostra, no? Però allà les coses funcionaven diferents i evidentment a la que es va desfermar la febre per trobar or, perquè n'hi havia en aquesta zona, clar, t'ho imagina't, en un any com passes de 400 persones a 30.000. No?
És a dir, el desenvolupament de la ciutat de San Francisco es deu a la febre de l'or.
Sí, en un principi sí. Llavors, què va passar? Que clar, Alcatraz, per la seva posició estratègica, que era l'illot que hi havia allà al davant, l'any es va dir, què en farem d'això? És clar, això està molt ben situat, perquè està tot envoltat d'aigua, la veus des de, o sigui, tu, tant des de terra, diguéssim, fins a l'illot es veu perfectament, perquè no hi ha tanta distància, però és una zona que hi ha molts corrents marins.
Sí.
I que aleshores no és tan fàcil. Per això sempre es deia al seu moment que sortir nedant era impossible, perquè acabaves mort, perquè no era tan fàcil, malgrat tu veiessis que estaves a prop, hi ha molts corrents en aquesta zona. Llavors, com que tenia una posició estratègica, tenint en compte que San Francisco ja havia crescut molt i que ja es parlava també d'altres qüestions, sobretot bèl·liques i de defensa, es va decidir aixecar-hi allà una fortalesa militar, allò ben reforçada, amb canyons, artilleria, perquè era un bon punt per defensar la ciutat en cas de, quan hi havia les diferents, perquè n'hi havia, de diferents revoltes i problemes diversos. Què va passar? Que quan l'any 1861 esclata la Guerra Civil Nord-Americana, clar, l'aïllament d'Alcatraz van dir, això ens servia de presó. On posem els presoners que en un primer moment ara tenim, etc. Doncs, home, ja que tenim aquesta fortalesa, que ara en aquell moment no feia aquella utilitat, doncs la reconvertirem en presó per a aquells presoners que no volem, que són presoners de guerra importants i que no volem que l'enemic ens els pugui treure, no?
I se'n van assegurar, no?
Efectivament. En aquell moment va tenir aquella funció. Després, ja passat el temps, també allà es va, fins i tot, allà es van empresonar molts natius americans que no havien comès cap crim, però que al seu moment també es van anar a posar cap allà. I a finals de segle també va haver-hi presoners de la guerra contra Espanya, és a dir, allà va acollir de tot, perquè clar, ja la tenien construïda i realment era bastant inexpugnable, doncs la van ja començar a fer servir com a presó, podríem dir, provisional en funció de la guerra que hi havia i dels interessos que tenien. L'any 1906, San Francisco va tenir el famós terratrèmol que ho va destruir tot, pràcticament, no? I també...
Però la presó no la va tocar.
Sí que la va tocar, però menys. És a dir, també hi havia, a banda d'això, la ciutat tenia altres instal·lacions de presons, perquè hi havia altres... podríem dir llocs de policia en el que hi havia presons petites. La grossa era Alcatraz, però ells tenien les seves presons. Què va passar? Que el terratrèmol va destrossar la ciutat i, per tant, totes les instal·lacions que hi havia de presons a la ciutat també van quedar absolutament destruïdes i, per tant, 176 presoners civils, que no eren els que estaven allà, els van portar al Alcatraz perquè allò s'havia mantingut bastant bé, perquè era... estava molt ben fet i depèn de com et cau, evidentment, el terratrèmol, però allò va aguantar. I durant la Primera Guerra Mundial també van acabar al Alcatraz molta gent, molts americans mateixos que eren objectors de consciència i els anaven a passar allà. Vull dir que allà, perquè això és una idea de tot el moviment que hi va haver-hi des de que es va decidir utilitzar-la com a presó i van a parar absolutament tothom. Què
però
va passar?
Allà dintre devia haver-hi uns merders brutals, no? Perquè clar, des de nadius americans, presos polítics, clar, lladres, assassins...
No, allà hi ha passat tothom. És veritat que depenent de l'època eren uns o altres, alguns d'ells no van coincidir, però que va ser un lloc que en un primer moment es va anar fent servir pel que feia falta, no? En funció de la guerra que tenim i d'allò que tenim, i posem uns i posem uns altres. Què va passar? Arriba l'època de la llei seca, una gran part de la història americana. El crim organitzat comença a pujar amb tot de noms que tots ens poden sonar, no personalment, però de moltes pel·lícules. Després del crac del 29 a Estats Units, la depressió que va venir després del crac del 29 als anys 30 va fer doncs, que clar, els pobres encara eren més pobres i miserables i va començar aquí a incrementar-se la conflictivitat i el crim. Perquè, escolta, no hi havia fam, no hi havia calés, hi havia una crisi, ja sabem tots que quan hi ha crisi hi ha més conflictivitat. I aleshores van començar a sortir els grans noms de les màfies americanes, bé, que molts eren provenien dels clans irlandesos i d'altres llocs, però van començar a sortir els Capones i companyies, per entendre'ns, i llavors van decidir que Alcatraz... fos un lloc on anar-hi posar aquests presos més perillosos i una mica com una condemna exemplar per a aquells realment que eren els caps de les diferents màfies i els grans criminals, no? Com que en tenien molts, perquè allà n'hi havia molts, Alcatraz va passar a ser un símbol de dir els pitjors delinqüents aniran a parar allà, no?
La presó més dura, vaja.
Exacte. I després, ara estic fent la història així ràpida, A partir del 1933, el Alcatraz va passar a mans del Departament de Justícia americà, pròpiament dit, perquè fins llavors hi havia hagut exèrcit, etc. I llavors ells ja el van convertir en una presó federal, pròpiament, oficialment. A partir d'aquí, aquell moment ja va ser això. El primer alcaide, que se'n diu el primer...
No sé com ho diríem, no?
Sí,
el director de la presó.
Sí, el primer director, podríem dir, va ser el senyor James A. Johnston, que de fet ell va exercir aquest càrrec des del 1934, ja com a presó federal i per tant amb una estructura, fins al 1948. Ell creia firmament, ell creia molt, en la possibilitat de reformar els presos mitjançant una disciplina absolutament estricta i la feina, i treballar molt. I llavors creia que així també els podrien reinserir a la societat. Aleshores, ell va abolir una cosa que hi havia fins llavors, que era la típica imatge que hem vist de les samarretes aquelles de ratlles dels presos amb les boles,
amb la bola,
els grillets als peus, sí, i eren al Alcatraz. Ell, quan va entrar al 34, això ho va abolir perquè considerava que era denigrant. Hem de pensar que si era... Ell era una persona molt severa i molt estricta, no es fiava dels criminals, però hi havia una part en què sí que creien l'opció de que després no es quedessin tota la vida allà els que no s'hi havien de quedar, perquè hi havia gent que era cadenes perpètues, i per tant, ella va reformar algunes petites coses que considerava denigrants, però bueno, allà s'anava dret com un pal, i pobre del que no... Allà, a més, no s'estaven de tonteries. Si hi havia un intent de fuga, després en veurem, perquè ja us en explicaré, et mataven, s'ha acabat. O sigui, no era una cosa que diguis, mira, va vina... O
allà solucionaven el problema ràpid.
Allà les coses anaven d'una altra manera, sempre. Per això també la presó ha tingut la fama que ha tingut sempre, no? Què passava? Hi havia un tren, com arribaven els presos fins a Alcatraz? Hi havia un tren que travessava tot el país i conduïa els presoners des d'altres penitenciaries federals fins a Alcatraz. Hi havia un tren d'Alcatraz que travessava el país. Bueno, ja sabeu que també la xarxa ferroviària allà és molt àmplia, però com que quan hi havia certs presos que es considerava que havien d'anar cap allà perquè eren els més emblemàtics, doncs els posaven aquests trens i anaven directes fins a arribar a peu de l'illa, diguéssim, a l'illa. Llavors allà anaven amb vaixella, però no tocaven terra perquè no hi hagués intents de fuga, perquè no hi haguessin intents d'alliberament, etc. Entre els primers grups de presoners que van ser portats cap a l'illa d'altres presons, es trobaven, per exemple, gent com Al Capone. Clar. Va ser un dels que van portar cap allà, Doc Barker o George, que se'n deia... En deien, jo ara la història d'aquest senyor no el conec, però en deien Machine Gun, és a dir, la màquina de la pistola, és a dir, algú que realment eren d'aquests, bé, molt, molt famosos, no?
Has dit que hi havia un tren que
anava fins a peu de San Francisco, sí, vale? Sí. Allà no posaven, és a dir, no posaven ni el peu a terra, perquè des de la mateixa parada on hi havia el tren, hi havia els vagons, els propis vagons eren remolcats amb un vaixell i transportats a l'illa, perquè no posessin un...
No hi hagués... Que d'allà no sortien ells.
I aquest tren anava per tots els Estats Units?
Sí, era un tren que travessava.
Anava recollint.
Sí, sí.
Clar, imagina't.
Va, un altre dolent, que pugi.
Exacte.
Va.
És a dir, anaven a la presó de màxima seguretat i ja eren presos amb un cert nom, que ja estaven en presons en llocs, bueno, dintre de les presons a les llocs de més seguretat.
Però aquest tren devia anar envoltadíssim de mesures de seguretat de l'època.
Clar, custodiat a dins mateix, amb els diferents agents, etc. Però per evitar això, intents de fuga o d'alliberament, ja no deixaven ni que posessin un peu a San Francisco, sinó que des del mateix vagó els remolcaven fins a l'illa. Allà, a més, a dins d'Alcatraz mateix, clar, quan els presos cometien infraccions greus, perquè això passava, l'ambientillo era maco, us podeu imaginar, i a més el senyor Johnston, que tenia unes normatives molt rígides, quan algú se les saltava, els confinàvem a el que sempre n'hem sentit de dir que és com la celda de càstig, aquell espai que li deien strip cell, que també se li deia oriental. Era una mena d'espai, perquè era molt petit, completament fosc, fred, perquè, clar, penseu que allà la humitat... Estàs en una illa,
evidentment.
Era enorme. Només hi havia un forat al terra per fer les teves necessitats, un forat. Despullaven el pres, el despullaven i el deixaven allà dintre, i, a més, només hi havia un foret a la porta on li donaven un àpat al dia, i, a més, poquíssim, o sigui... just per no morir-te de gana, però no perquè vagis tip, ni molt menys. I allà el deixaven un parell de dies en aquest espai, que realment les condicions... A més, tu pensa, tot fosc, humit, sense d'això, amb un forat que havies de tocar, perquè no sabies ni on era, per fer necessitats. Vull dir que allò era l'espai de càstig per quan algun pres assaltava la norma, no? Llavors tu pots dir, bueno, com devia ser viure allà, no? Sonava el timbre a les 6:45 del matí. Dos quarts del matí sonava el timbre, els presoners s'havien d'aixecar, tots, evidentment, allà no hi havia... Ai, 5 minuts més tampoc.
No.
Allà tothom dret, s'havien de fer llit, col·locaven sobre les prestatgeries tots els articles que ells tenien, no gaires, el que podien tenir, a vegades hi havia algun llibre, alguna cosa, en un ordre preestablert, és a dir, se sabia que cada cel de les coses havien d'anar d'aquella manera i s'havia de posar tot igual, havien de netejar la zona de lavabo, vàter, que ells, netejar els barrots de cada... Això cada matí, quan sonava el despertador, 6:45 del matí. Fregar el terra de la seva,
del seu espai.
S'havien de vestir i preparar-se pel recompte. Clar, cada dia hi havia recompte, però és que en 24 hores es feien 13 recomptes. per veure que tothom hi era, que ningú no havia intentat marxar.
Si és un creador, que... gairebé.
Gairebé, clar, gairebé. Dormien, en no? 24 hores, 13... Vol dir que les nits també els despertaven.
Clar, clar.
Els despertaven.
Se sap si les cel·les eren compartides, eren pavellons
no,
grans?
Eren petites i eren individuals per evitar...
Ah, individuals.
Individuals per evitar fins i tot apunyalaments o altres problemes.
Clar,
Vull dir que això era així. Clar, a l'exterior de la presó, els sentinel·les doncs, feien guàrdia, evidentment, sense interrupció, 24 hores al dia. Feien torns, però allà estaven.
Ja devien cobrar bé, perquè allò era un esport de risc.
Mira, no ho sé.
No ho crec,
no ho sé si no cobraven gairebé. A mi em sembla que depèn de com et portaves, t'enviaven allà
al cadat.
Amb tot aquell personal...
Era un càstig també per als...
Sí que era un càstig, perquè pensa que allà els hiverns cruz, eh?
Ah,
és a dir...
Clar.
Fred que feia, perquè més és una zona, com dèiem, de corrents i que passa molt d'aire, i clar, allà hem d'aguantar allà impertèrritament, anar vigilant que no s'escapés ningú.
Clar, la calefacció no funcionava.
No,
allà,
no.
I jugant-hi la pell.
A més, els guardes tenien prohibit llegir o escoltar la ràdio, perquè es considera que això era una distracció. O sigui, que res de...
Els guardes.
Els guardes. Res de dir, mira, tinc una estona, ja que estic aquí, no? Passo l'estona. No. Una cosa molt i molt. Per això dic que... Devia
era
ser...
més càstig pels guardes, crec, que pels que estaven allà ficats.
Segurament.
Pels presoners.
Bueno, sí, per uns i per altres.
Sí, sí.
Després d'haver fet totes aquestes feines assignades, perquè, clar, de dilluns a divendres els presos, un cop feien el recompte, després anaven a menjar alguna cosa, però llavors tenien 8 hores laborables a les que havien de treballar. Amb el que sí, bugaderia, bueno, les diferents tasques que havien netejar fora de la presó, ells havien de treballar aquelles hores. Després... d'aquestes 8 hores de feina de dilluns a divendres, llavors podien anar a les dutxes. Alguns, perquè feien 2 dutxes a la setmana, i prou. I llavors feien torns per anar a les dutxes, a més per vigilant que no s'hi acumulés gaire gent, no fos cas que tinguessin problemes. A més, atenció, la temperatura de l'aigua de les dutxes estava regulada i es mantenia sempre més calenta de lo habitual per, i jo això ho he pensat, mare meva, per evitar que els presos es poguessin aclimatar a aigua freda i després poguessin pensar que podrien sortir nedant.
Ah,
clar, és a dir, clar. Perquè ells no estiguessin aclimatats a un rim, a una aigua més freda,
com la
que hi havia al mar, i perquè era l'única manera de sortir, com aquell que diu, havies de sortir nedant, doncs la temperatura expressament ja estava més calenta del que tocaria, per tant, anaven allà, devies mig cremar, per evitar que s'acostumessin a l'aigua freda i pensessin, després podré sortir nedant, fàcilment. Vic, imagina't.
Estava tot pensat,
I tant.
6:15 de la tarda. Altra vegada a dins de la teva habitacioneta, perquè s'apaga les llums a les 9:30 i de 5 i pico, de 5:45 a aquella hora, ja es feien estar allà dintre, si no havies de sortir només per menjar, i s'ha acabat. És a dir, aquesta era la vida, dia rere dia. La majoria de presos no tenien finestra, per tant, a les seves cel·les estaven completament sense llum natural. Alguns sí que tenien alguna finestra, els més afortunats, no sé si eren, o els que tenien més influència o els que es portaven millor. I...
Bueno, clar, finestra. Bueno, oberta
finestra.
O tancada?
No, no, res, un barrot,
Ah.
Una finestra. Quan jo dic finestra,
doncs
no, no, penseu,
no,
fugit,
clar, si eren tan salvatges...
No, tenien... A més, hi havia molts que tenien sentències de per vida, el català, per tant, allà s'hi havien de quedar sempre més, no? Els hi deixaven escriure alguna carta, que això, evidentment, eren totes revisades abans d'enviar, igual que si en rebien alguna, sí que els hi deixaven llegir, i tocar la guitarra. Però es veu que no podia ni xiular ni cantar.
Ah, tocar la guitarra sí, però cantar i xiular no.
No, bueno, tocar la guitarra també en funció de l'estona que et deixaven, però xiular i cantar no, estava prohibit. Com deies, els espais on ells dormien, les seves cel·les, eren individuals per evitar violacions, baralles i altres històries, per tant, eren individuals. I alguna vegada, alguns presos que estaven en espais, en habitacions, bueno, cel·les, que són juntes...
Contigües, sí.
Disputaven partits d'escacs i ho feien, tenien com cadascú tenia el taulell d'escacs i llavors en veu alta, que cridaven com que se sentia perquè les portes estaven, se sentia perfectament, deien els seus moviments, tres no sé què i l'altre, era com jugar a hundir la flota, doncs això jugaven així a distància d'aquesta manera, perquè l'altre oponent s'anava notant i d'aquesta manera alguns casos que hi havia bon rotllo i que tenien celdes que estaven de costat, doncs llavors a partir d'aquí jugaven d'aquesta manera. L'any 1955, ja estem parlant de molt més cap enllà, es va instal·lar a cada cel·la una no sé com dir-te, un espai petit on podien connectar auriculars i escoltar la ràdio. Això se'ls va permetre a partir de l'any 55, perquè fins llavors no hi havia manera tampoc de contactar ni amb l'exterior, i no tots, evidentment, això eren uns quants. Vull dir que aquesta era una mica la vida que tenien a la... en aquesta presó.
O sigui, aquest era el context.
Aquest era el context. Ara, a partir d'aquí, si voleu, demà, us explico presos famosos que van estar allà.
I fugues.
Un parell i fugues. Intents de fugues de la presó, com van anar i com van acabar.
Perquè realment algú va aconseguir fugar-se?
Sí, crec que sí, no?
Oficialment no. Oficialment no. Però hi ha un cas, que ja us l'explicaré, que sempre ha quedat al dubte.
Doncs demà, la segona part.
De la fuga d'Alcatraz, no?
I tant.
Tweeting, la botiga d'informàtica i telefonia del centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Tenim les millors tarifes d'Olot. Amb el nou operador tindràs fibra, mòbil amb 25 gigas i Netflix per només 47 euros al mes. Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada. Al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot, telèfon 902 26 24 25.